Per acabar amb el model normal, anem a parlar de la distribució de la mitjana de normals i el teorema del límit central. Suposem que tenim x1, x2, xn, n variables aleatòries independents, totes amb la mateixa distribució, una normal mu sigma. Llavors, si sumo els valors d'aquestes n variables, pensem que cadascú pot ser un valor diferent, i els divideixo per n, això és la mitjana mostral, doncs resulta que la mitjana mostral de normals és una normal amb esperança mu i amb desviació sigma partit per arrel d'n. I, per tant, la mitjana menys la seva esperança dividit per la seva desviació és una normal estàndard. Pensem que aquest concepte que la desviació de la mitjana mostral és sigma partit per arrel d'n és un concepte que tenim tots dins la nostra ment. Si pensem en una distribució i ens diuen què t'estimes més, la mitjana de 10 o la mitjana de 100? Molts de nosaltres direm la mitjana de 100. I per què? La resposta és perquè és més exacta, perquè és més aproximada. Estem dient que la mitjana mostral varia en funció de la mida. I com més gran és la mida, més petita és aquesta variabilitat. Per tant, és inversament proporcional. Doncs aquí el que estem dient és que la mitjana mostral, la seva inversament proporcional és sigma partit per l'arrel d'n. Si ara passem a tenir variables aleatòries qualsevol, és a dir, no són normals sinó en qualsevol distribució, llavors hi ha un teorema, que es diu el teorema del límit central, que ens diu que el límit, la mitjana menys mu dividit per sigma arrel d'n, és a dir, aquestes mitjanes estandarditzades tenen una normal 0. És a dir, la mitjana de qualsevol cosa, el límit, és una normal estàndard. A sigma partit per arrel d'n se'l coneix com l'error estàndard de la mitjana mostral. És la desviació de la mitjana mostral. Standard error of the mean. Per tant, si el límit és exactament una normal, a partir de quina mida de la mostra podem considerar que es compleix el teorema? Habitualment, si n és més gran que 25 o de 30 i la mostra és unimodal, relativament simètrica, això ja funciona. Ara, si la mostra té biaix, un biaix no massa extrem, a partir de 50 doncs es comportaran les mitjanes com a normals. Amb mostres amb més d'una moda o amb biaixos molt extrems, caldran mides d'n molt més grans. Aquí tenim la distribució de la mitjana mostral per a diferents distribucions. Aquesta és per una distribució discreta, aquesta és per una uniforme i aquesta és per una exponencial. Si ens fixem per n1, 2, 5, 30, pensem que per n1 és la distribució ella mateixa, doncs a mesura que anem pujant la mida, aquí ja veig un perfil normal, un perfil normal, un perfil normal. Per n's més petites, doncs encara ens queden biaixos. Anem a veure la simulació del teorema de la central del límit. Aquí tenim una distribució que no és gens simètrica ni gens normal. I anem a generar, primer de tot, 5 mostres d'aquests valors. I calculem la seva mitjana. En generem 5 més. I 5 més. I 5 més. I 5 més. Si ara fem anar més de pressa les simulacions, hem fet 10 repeticions, hem fet 15 repeticions, 20 repeticions, 25... Fixem-nos que cada vegada que vaig fent les repeticions de 5 en 5 es va simetritzant més amb distribucions cada vegada més unimodals i aquí ja apareixeria el perfil de la normal. Portem 175 repeticions, una distribució totalment no simètrica. Si ara el que fem és comparar què passaria amb mitjanes de 5 i mitjanes de 25, tenim aquí 5 valors, 5 més, fins que no tingui 25, no em sortirà una mitjana aquí. Ara tinc mitjana, repetim-ho 5 vegades, 5 més, 5 més. Fixem-nos com amb la mitjana de 25 ràpidament tenim molt més de pressa la distribució normal i en canvi amb les mitjanes de 5, doncs no. Amb 46 repeticions de mida 25, doncs ja tinc força el perfil de simetria de la normal. En canvi, mitjanes de 5 necessito molts més. Si fem 10.000 valors tots de cops, tindrem aquí les dues distribucions normals. I fixem-nos en que aquesta normal, N5, té molta més dispersió que aquesta en N25. Recordem que la variabilitat estava en funció de arrel d'N. Per tant, aquí tinc una desviació de les dades originals de 8 en 10 i aquest 1,64 podríem veure que és 8 en 10 dividit per l'arrel de 25, és a dir, 8 en 10 dividit per 1,64. Anàlogament, 8 en 10 dividit per l'arrel de 5 és aquest 3,64. Habitualment, a la pràctica, no coneixem la desviació de la població. I, per tant, treballarem amb la mitjana mostral menys mu dividit per S arrel d'N. Llavors, quan canvio la sigma per S, això ja no segueix una normal. Segueix una distribució T de Student. És un nou model de probabilitat. Per això, només és exacte quan X segueix una distribució normal, tot i que amb N prou grans és una bona aproximació. I aquest és un nou model, el model T de Student. La funció densitat del model T de Student ens dona una corba molt semblant a la normal. Aquí tenim una T de Student amb N2, amb N5 i amb N20. Els graus de llibertat, que és el que s'anomenen aquest 2, 5, 20 de la T de Student. Podem veure que totes elles tenen esperança 0 i la variància és N partit per N menys 2. És a dir, és una lleugerament superior. Si comprem la T de Student amb la normal, aquí tinc en negre una normal 0,1 i en vermell una T de Student amb 5 graus de llibertat. Per a fer càlculs amb el model T de Student, els ho podem fer amb R-Commander o amb GeoGebra. Activaríem distribucions, distribucions contínues, distribució T, i podem calcular quantils T o probabilitats T. Si vull saber una determinada probabilitat a quin lloc la tinc, faríem en quantils. I si vull treballar una determinada probabilitat en un lloc determinat, quina és aquesta probabilitat, treballaríem en probabilitats. També podem traçar una distribució T o obtenir una mostra d'una distribució T. Així, la probabilitat que una T d'Student amb 9 graus de llibertat en el valor menys 2,15 té una cua de 0,03. Això ho hem calculat amb GeoGebra. Escolliríem la distribució T Student. Indiquem que els graus de llibertat són 9. I una probabilitat per sobre de 0,03 la tindríem a 2,15,04. I, per tant, a menys 2,15 hi tindríem 0,03. Com que és simètrica, també la T de Student, podem jugar amb això. També podem fer la probabilitat complementària. Per sota de 2,15 hi haurien 0,97. La simètrica, o entre elles, entre menys 2,15 i 2,15, la probabilitat seria 0,94. De models de probabilitat en tenim molts. El normal, que l'hem vist, el T de Student, però també tenim altres. Nosaltres hem vist una selecció binomial, Poisson, el T de Student i el normal. Més endavant treballarem també amb la distribució Chi quadrat i l'F de Fisher. La distribució Chi quadrat també és una distribució que té N el seu paràmetre és els graus de llibertat, té diferents formes d'acord com sigui l'eina. Fixem-nos que en B2 semblaria una cosa molt exponencial, en B4, 6, 8 va augmentant, i és una distribució que farem servir més endavant. Resulta que una distribució chi quadrat amb 30 graus de llibertat s'assembla força amb una normal, el que passa que té un cert biaix. I el model F treballa amb 2 graus de llibertat, N1 i N2, i la farem servir amb inferència per comparar variabilitats. Amb quocient de variàncies veurem que segueixen un model F. I aquí teniu diferents formes de la distribució F en relació als graus de llibertat. N1 s'anomena els graus de llibertat del numerador i N2 els graus de llibertat del denominador.